Doncs ja estem en fase 3 a la regió sanitària del Pla de Lleida, igualant també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que tot Catalunya estem en fase 3 i des d'aquest matí pots circular per tot Catalunya. Fase 3, diumenge s'acaba l'estat d'alarma i dilluns la nova normalitat, tot i que la Generalitat de Catalunya ha dit que aquest migdia activarà la seva nova normalitat per Catalunya, que és fase de recuperació. En fi, s'esbarallen per a veure quins mane. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, avui, 18 de juny del 2020, són les 12:20 minuts, hores d'ara amb 20 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut pluja aquest matí, ja ens l'havien advertit, ha sigut més lleu, 5 litres per metre quadrat durant aquest matí a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, però ja t'avanço que sembla que la època de pluges s'acaba temporalment. Sense aigua ho tindríem malament, i ara, a poc, començarem a recuperar aquelles sensacions, aquelles temperatures del mes de juny. Li preguntarem a l'Armando Álvarez tot seguit. Després, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dijous, els consells veterinaris des de Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater. També els dijous, els consells de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Avui ja t'avanço que parlem d'un tema, sempre són interessants, però avui molt interessant, perquè avui començarem a parlar dels òrgans interns del nostre cos i com cuidar-los, que de vegades els tenim oblidats allí. Escolta, mira, en tinc molts per dins. No, avui parlarem, i en parlarem d'un important avui, eh? Avui parlarem del fetge amb el Christian Didier. I amb tot això ens plantarem a la una. Com que és dijous, ja saps que ho vam recuperar aquesta, des de la primera setmana del mes de juny, tenim les escapades de COPE. Ara sí, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure, de cara al cap de setmana, perquè ja et pots moure per tot Catalunya almenys, i a partir de dilluns per tot el país. Com sempre, ens acompanyarà el David Velasco. 20 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, ja està, tanquem l'aixeta.
Pues gairebé sí. Avui han caigut entre 5 i 15 litres a la meitat sud de Lleida, no gaire o no res, no gens al Pirineu, és a dir, ja portem 350 litres a la ciutat de Lleida, entre 300 i 450 litres, per exemple, a Nalec, al sud de l'Urgell, 450, bueno, unes xifres que serien totals anuals i encara no han arribat a mig any. La previsió és que avui tindrem un dia més assolegat. Durant la tarda podia que encara creix alguna nuvolada i deixar algun xafe, però ja més dispers i més puntual, no passa aquestes pluges generals d'aquesta matinada matí, i unes temperatures encara avui frenades, entre els 25-26 graus de Balaguer i Lleida fins als 18, la màxima més baixa a Viella. Demà encara al matí hi haurà nuvolades, encara podia caure alguna espurna, però molt poca cosa. I a mesura que avança demà al matí divendres, obririen clarianes i la temperatura s'aniria enfilant entre els 20 graus de la Vall d'Aran i els 25-27 de la Plana de Lleida. I seria a partir de dissabte quan començaria la remuntada del temps d'estiu amb moltes hores de sol i temperatures màximes a partir de 20 graus.
Molt bé, Armando. Demà farem ja la previsió de cap de setmana i l'abans de la setmana vinent. Com sempre, Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i molta salut per tothom. Fins demà.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comarques de Lleida, sobretot la regió sanitària del Pla de Lleida, en el que ja estem en fase 3, que ens durarà no res, unes hores. I tu podries dir, no, meu, s'equivoca el Ricard ara. S'haurà volgut dir uns dies. No, unes hores. Perquè la Generalitat de Catalunya pren el relleu al govern central i deixa d'anomenar-ho fase 3 per anomenar-ho la recuperació, o la fase de la recuperació, o jo ja no ho sé, perquè ja han canviat dues o tres vegades de nom. Bàsicament és el mateix. La Generalitat el que proposa és simplificar-nos les històries. Jo crec que cada vegada ens ho compliquen tot més. Però bueno, simplificar totes les normes. Al final, les normes, les que jo t'he recordat fins a la sacietat i que ho seguiré fent. Distància física, mascareta, rentar-se les mans amb aigua i sabó, fes anar el gel si cal. Si surts al sol, per cert, no et posis gel hidroalcohòlic d'aquests, que és dolent per la pell. I no tocar-te la cara. Evitar aglomeracions. no tossir ni parlar ningú a la cara. En fi, el que ja sabem tots. Bueno, pues això. Diumenge s'acaba l'estat d'alarma i dilluns la nova normalitat. O sigui que tindrem, en 4 dies ara, multitud de canvis aquí, almenys a la zona de Catalunya. El que sí que està clar és que tot arriba a punt perquè aquest cap de setmana ens puguem moure per tota la comunitat catalana i dimarts tinguem el tema de la revetlla de Sant Joan, que ja ens han dit que evitar aglomeracions, etc etc. O sigui que en tornarem a parlar dilluns i dimarts, eh? Per això ho hem de tenir claríssim. Amb successos, denunciat penalment un conductor per circular a 184 km per hora per la carretera comarcal C12 a l'alçada de Menàrguens. La velocitat màxima permesa en el tram de carretera és de 90 km per hora. Per tant, està a més del doble i, per tant, ja se'l denuncia penalment. 184. Això va ser fa una setmana, eh? O sigui que els radars no estaven en fase, en cap fase, eh? Que no estaven confinats, que els radars segueixen funcionant. Ahir es van reunir una setantena de persones. Es van concentrar a Lleida contra els abusos sexuals denunciats a l'aula de teatre. Asseguren que, tot i que per la justícia els casos ja han prescrit, seguiran lluitant perquè no quedin en l'oblit. Recordem que s'ha començat a destapar tots aquests casos, però de molts, molts anys enrere. A nivell legal estan prescrits, però el que pretenen és que això no s'oblidi i, sobretot, que no torni a passar, que jo crec que és la clau, que no torni a passar. I ull perquè veïns del barri antic de Lleida porten a Paeria, Generalitat i a l'Estat a la Fiscalia per no garantir la seguretat i la salut al barri. Denuncien que en 2 mesos no s'ha fet res, i això ho han dit pràcticament cada setmana. Han demanat ajuda pràcticament cada setmana. I a més, denuncien que s'han incomplert sistemàticament les instruccions del decret d'alarma. I això ja ho hem vist tot en fotografies, vídeos, etc. I si no, passeja't. Ara no, perquè estem en fase 3 i ja canvia. Però és igual, hi ha unes normes que s'han de seguir. Per exemple, l'ús de la mascareta. Per exemple, la distància física. Per exemple, evitar les reunions de més de 15 o 20 persones. Bueno, doncs veïns del barri antic, al final, denunciaran a Paeria, a la Generalitat i a l'Estat. Portaran de moment a la Fiscalia per no garantir aquesta seguretat i la salut. Bueno, a nivell de Catalunya, xifres de la Covid-19. Les funeràries reporten 11 nous morts de Covid-19 a Catalunya i se superen ja els 70.000 positius totals a Catalunya. I hi ha 151 nous casos testats. Recordem que ara ja fa molt temps que quan diem que un cas és positiu, és perquè s'ha fet prova PCR, que no és que hagi, que creiem que els símptomes es cauen, no, prova PCR, eh? De totes maneres, aquests 151 nous positius volen dir que són 7 menys que en les darreres 24 hores. Xifres de Lleida no en tenim, ja sabeu que les donen a la tarda, si Salut ho creu convenient. Durant alguna època ho ha fet al migdia, una altra època a la tarda i altra època és al vespre. De moment segueixen inaccessibles pels mitjans de comunicació. No sigui cas que fem alguna pregunta incòmoda, així s'estalvien fer rodes de premsa sense preguntes o d'això no en podem parlar. En fi, el coronavirus i la Covid-19 ha destapat, a part de totes les misèries de sanitat i d'altres coses, també ha destapat la cara més solidària de moltes persones i de moltes entitats. És el cas de l'Església en general. I ara parlarem del Bisbat de Lleida, perquè el Bisbat de Lleida ha repartit entre 9 entitats socials 82.271 euros per pal·liar els efectes només del Covid-19. Són donacions de la diòcesi i dels seus religiosos i seglars. De l'Església, la eternament criticada Església, criticada sobretot des de molts estaments polítics, criticada de gent que, per exemple, no veu normal haver de posar la creueta a la declaració de la renda. Aquesta és una de les moltes respostes que té el Bisbat de Lleida quan se li pregunta, escolta, i dels diners que en feu? Doncs aquesta és una de les moltes respostes que et pot donar. Hem dedicat 82.271 euros per pal·liar efectes de la Covid-19. Això ho hagués hagut de fer segurament l'Estat, o la Generalitat, o l'Ajuntament de Lleida. Doncs tranquils, aquí està l'Església. L'Església, que se la pot criticar per moltes coses. Una cosa no treu l'altra. En el passat, i segurament en el present, se la pot criticar per moltes coses. I si hi ha problemes legals, s'ha de demanar comptes, evidentment. Però criticar sistemàticament a l'Església... O sigui, no, quan parlem d'Església, tot és dolent. Doncs això no pot ser. I ens hem d'adonar que fan coses molt ben fetes. I aquesta n'és una. I aquesta n'és una. I d'altres malament, evidentment. I les que se fan malament s'han de denunciar i s'ha de demanar comptes. I s'ha de fer el màxim possible perquè no es torni a repetir. A l'Església o a qualsevol altre col·lectiu, eh? O a qualsevol altre col·lectiu. Per cert, en plana local, l'Ajuntament de Lleida impulsa el desenvolupament d'un nou polígon industrial privat de 36 hectàrees. Tramita una modificació del plantejament del Sur 35, reduint els espais reservats a vials i incrementant les zones verdes. Per cert, que tot sembla indicar que s'obriran finalment les piscines municipals, les que tenim repartides a cada barri, però ull perquè el funcionament variarà. I és que s'haurà de demanar cita prèvia a través d'una aplicació que et pots descarregar o et podràs descarregar de manera gratuïta al teu mòbil. S'hauràs de demanar cita prèvia i hi haurà tres franges horàries que podràs triar per anar a les piscines de Lleida. Tot això per evitar aglomeracions i per saber quan et toque. La Paeria encara està treballant en aquest aplicatiu i diu que adaptarà el preu de l'entrada a la reducció del temps de gaudi, evidentment. Si només em deixes entrar 3 hores, no em cobraràs tot el dia. Tot sembla indicar que es podria obrir durant la primera quinzena del mes de juliol. Tot sembla indicar, però no està confirmat encara. I a Territori, la Pobla de Segur manté encesa la flama de les falles amb la baixada simbòlica de 3 fallaires. Un cop ha acabat l'acció, han anat a l'església Mare de Déu de Ribera, on han fet l'ofrena a la Verge. I l'Ajuntament d'Esterri de Cardós vol que Casa Bringuer del Ginestarre sigui la seu de l'Agència de la Natura al Pirineu. El consistori pallarès demana suport a les entitats locals per la candidatura. I, per cert, el Sant Jordi d'estiu, diuen, mobilitzarà uns 2 milions de roses, que és un 30% de l'habitual. Aquest Sant Jordi d'estiu està previst realitzar el 23 de juliol. Tenim temps i en podem parlar, però jo no ho veig. No ho veig. Sant Jordi va ser el 23 d'abril, i si no es va poder fer, doncs ho sento. Anem cap als consells veterinaris.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens arriben els consells veterinaris, com cada dijous, cada setmana, tenim una cita amb Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que et rebran, doncs, amb horari comercial, dissabtes al matí també, des de les 10 fins a 2:15, que els trobes a internet a www.anadonvet.com i després el telèfon, que és la joia de la corona, el 973-266-388. Per què dic que és la joia de la corona? Doncs perquè hi pots trucar sempre que vulguis, a l'hora que vulguis, el dia que vulguis. Si truques amb horari comercial, et contestaran des de la botiga. I si és una consulta veterinària, et passaran amb el veterinari que hi hagi en aquest moment de guàrdia a la clínica. Si truques a la nit o un dia festiu, et sortirà directament el veterinari que hi hagi de guàrdia. Per tant, 973-266-388. Saps la tranquil·litat que dona si tens una mascota a casa disposada a aquest telèfon? Vaja, és impagable això, 973-266-388. És un servei que t'ofereixen des d'Anadon Veterinaris. I nosaltres cada setmana, cada dijous, parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, per cert, que tinc aquí pendent una consulta que t'havia de fer des de fa 2 o 3 setmanes d'un oient que ens ho va fer a través de WhatsApp, i ja em perdonarà si m'escolta ara, perquè m'havia oblidat, o sigui, ho tenia apuntat aquí i se m'havia traspapelat, i és que em preguntava, i jo això també ho havia observat, si el coronavirus o la Covid-19 aquesta havia afectat més als coloms, a les palomes, a la ciutat, perquè havia observat, i jo també ho havia observat això, que se'n veien més de morts pel carrer. Crec que a nivell veterinari no hi ha cap evidència, no?, que el coronavirus hagi afectat a les palomes i als coloms.
De moment, no.
Val. Jo la conclusió que vaig arribar és que...
Científicament, no.
Jo la conclusió que vaig arribar és que, com que les brigades de neteja estaven aturades, se'n moren les mateixes, perquè al final se'n moren cada dia, i la que mori al mig d'un carrer o d'una vorera, doncs allí quedava durant molts dies i llavors et donava la sensació de que hi eren. Ara, com que ara n'han deixat d'haver pels carrers, perquè les brigades de neteja tornen a funcionar. En fi, una consulta que ens havia enviat un oient que havia observat això, jo també ho havia observat, i és una bona manera de quedar-se tranquil. Escolta, ho preguntem a l'espai veterinari. Imma Sabaté, escolta, estem a la fase 3, dilluns a la nova normalitat, fora de fases, allò, no baixem la guàrdia perquè el virus segueix entre nosaltres, però hi ha una data que ni fet a mida, tu, el dilluns nova normalitat, el dimarts revetlla de Sant Joan.
Sí, exacte.
I és una nit que les persones en general ens agrada molt, també hi ha persones que no li agrada gaire, el soroll i aquestes coses, però bueno, en general és una nit agradable. Ara bé, els animals de companyia, em sospito que no és una nit que gaudeixin massa.
Gens. Avui donaré consells pràctics per a calmar les mascotes dels petards, però vale, abans de res vull demanar una disculpa perquè estic a la clínica i si sentiu molt,
bueno, aquesta és la
molt
gràcia.
Soroll, bueno. Que estem aquí.
Perfecte. No, home, no et diré passar el micro a que tinguis al costat, perquè igual és un gos d'aquests enormes i tenim un problema, però... Bueno, revetlla de Sant Joan. Jo recordo a casa dels meus padrins, que tenien uns gossets, que quan havia o tronades, o sigui, o tempestes d'aquestes amb llamps i trons, o els petards, escolta, no els treies de sota del sofà, de sota de la taula, i, bueno...
Exacte,
escolta, però,
això és el que s'ha d'evitar.
Però allí mors de por, eh?
Sí. Poques situacions poden provocar més estrès i por als gossos i als gats, com el soroll dels focs artificials, els petards, tot el relacionat a la pirotècnia, sí, en general. Hem de pensar que la seva huida és molt més aguda que la nostra.
Clar.
I ells no entenen què està passant i per què aquestes explosions es repeteixen una vegada i una altra. Clar, el seu primer instint és fugir d'aquest soroll, la qual cosa especialment en el gos pot provocar accidents si som al carrer.
Sí, sí, sí.
Pèrdues, inclús col·lapses. Així que, primer consell, si es pot, evitar passejar el gos a les hores de major exposició als petards.
Clar, sortiu a mitja tarda i prou.
Exacte,
no?
Que el risc es multiplica.
Sí, sí.
Vale? També seria aconsellable intentar-ho fer a llocs allunyats de la zona de major afluència, passejar-lo per llocs més tranquils. Mm. I si per qualsevol motiu no hem pogut evitar i estem amb el gos al carrer just quan estan en plena explosió dels petards, sobretot portar-los ben lligats.
Clar.
Val?
Sí, sí, perquè el gos per el nord, eh?
Sí. I, bueno, pues podem tindre accidents. El millor és quedar-se a casa en un ambient tranquil. Si és possible, tancar bé finestres i portes que donin a l'exterior. Posar la televisió o música suau també és aconsellable. Posar una llum tènue, no deixar-los sols i, molt important, transmetre'ls calma i tranquil·litat. Mm-hmm. Val? Una vegada tancat tot, deixar la mascota en una sola habitació a poder ser la més aïllada del soroll exterior. O un bany, algo, saps?
No, m'ha agradat la de tranquil·litat.
Exacte.
Perquè, clar, si ens posem nerviosos nosaltres, malament anem.
Sí, això és molt important. I si la nostra mascota es posa massa nerviosa, s'estressa molt o li té fòbia als petards, podem sedar-los de manera segura.
Ah.
A la nostra botiga us informarem de les pastilles que se li poden donar i com se han d'administrar. Recordeu que es donen hores abans perquè faci efecte. Així que no podem deixar per última hora.
Mm-hmm.
Val? Que després passe el que passi.
No, clar, o sigui, quan exploti el primer petard no li donem la pastilla llavors o la història perquè tardarà una estona i ja no servirà de res, eh?
Exacte, ho tenim que pensar en temps. També existeixen unes feromones, que jo he parlat unes altres vegades, que hi ha per gats i per gossos, que es poden calmar. Això sí, sempre dintre d'un ambient segur. No tenim que pensar que fiquem aquestes feromones i deixem tot obert, sonen els petards forts i amb les feromones no. Tot el que he dit abans, més les feromones. Val? Tot ben tancat, una llum tènue, una música suau o la tele fluixeta i, a més, les feromones. Mm-hmm. Perquè molta gent diu, no, fico això? No. Això sols no funciona.
Molt bé.
Vale? I pels nostres amics felins...
Això podem... no ho he dit, ara hem parlat de gossos.
Bueno, tot el que he dit, bueno, menys el passeig al carrer, també això. Serveix per gossos, les feromones, el tancatot, val? Després, pels nostres amics felins, podem utilitzar també una caixa de cartró.
Ah.
A ells els agrada molt amagar-se.
Uh-huh.
Vale? Podem deixar una caixeta al puesto segur, tot tancat, tot el que he dit abans, més la caixa de cartró, val?
Uh-huh.
O bé, deixar-los dintre d'un armari que ells se sentin segur. A ells els agrada molt ficar-se dintre dels armaris, un calaix, entre la roba, saps?
Sí, sí,
també
sí.
Podem deixar una mica obert l'armari perquè ell pugui entrar i s'amagui, o un calaix, sí, o bé una
lloc,
caixa de cartró.
Un lloc així més tancat, més recollit, perquè se senti més segur, no?
Exacte, ells s'amaguen i, bueno, també podem acompanyar amb tot el que més, eh? Ja. Les feromones, tancar totes les finestres, deixar... I és superimportant que nosaltres no ens fiquem nerviosos si els veiem que tenen por.
Clar.
I que se volen amagar. I si es volen amagar, deixeu-los que s'amaguin.
Sí, sí, sí.
Val?
Sí,
per,
sí, perquè encara que estiguin en un lloc força amagats i segueixen escoltant igual, i ja quan detectaran que ja no hi ha tant soroll, escolta, això ja ha passat, ja sortiran.
Sí, i el gos igual, si es fica al seu llitet, ja t'he dit, tot tancadet, tot, i es fica al seu llitet i no vol saber res, deixeu-lo en pau.
Clar.
Deixeu-lo tranquil·let.
Clar,
no,
bé,
no el feu menjar a la força, no el feu...
No,
tranquil.
Està angoixat,
val?
Clar.
I ja t'he dit, si tenen molta por, se li pot sedar de manera segura. Aquí us informarem de la dosi que necessita el vostre gos o gat. Les feromones també ajuden. I sobretot, penseu-ho amb temps. Teniu que vindre al matí perquè ho donareu a mitja tarda perquè faci efecte a la nit.
Clar. Doncs us esperen al carrer Segrià número 11, a Nadon Veterinaris. Podeu trucar abans també al 973-266-388, 266-388, que a part d'emergències, doncs també, com us dic, si truqueu en horari comercial us contestaran des de la botiga. Escolta, mira, que he escoltat a la ràdio això de sedar el gos pels petards. I ja us diran, pues, escolta, vine tal dia, ho mirem, quin gos tens, quan pesa, altres anys s'ha posat molt nerviós o no... Bueno, tot serveix, et faran les preguntes per aconsellar-te directament, de manera personalitzada, què és el que li va millor al teu animal de companyia. Que
després
jo crec...
una altra cosa, ho repetim molt, però és superimportant. No li doneu pastilles nostres.
No, no.
Calmants nostres, no.
No.
Qualsevol dubte, truqueu.
Sí, res de... No, un gelocàtil, no, no, no.
No, no, no. O un Valium, sí, o jo que sé, coses que ens calmin a nosaltres, no.
No, no, que, a veure, la medicació de les persones està pensada per les persones, i encara que... molts òrgans els compartim, no és el mateix, eh? O sigui, aviam, bromes a part, que pels animals és tòxica, vull dir que és un problema greu, que
no,
això ja us
mediqueu.
Hi heu trobat, això,
I encara que hi hagi medicaments que podem compartir, si no se sap la dosi ni si aquell medicament se li pot donar, podem matar el nostre animal o deixar-lo amb una malaltia greu tota la vida.
Per això, molt bé. Doncs els consells, a més aquesta setmana jo crec que és així, perquè això serà la nit de dimarts a dimecres, la nit de Sant Joan, eviteu les aglomeracions, això ja a nivell personal, i els animals de companyia, que ja els coneixeu, si no és que és el primer any que els teniu, ja sabeu de quin peu calcen, no els fem patir. Escolta, si ens podem estalviar aquell dia a la passejada de la nit, no passa res, sortim a mitja tarda i ens l'estalviem.
Ben lligats.
I més tranquils. I ben lligats, I
sobretot,
ben lligats.
I més si el que dius tu és el primer any que el tenim, encara que sigui molt tranquil, sigui molt bonet, perquè hi ha persones que no
ho sabeu, bonet, no,
ben lligat.
No. Sí. Consells veterinaris, com sempre, des de Anadon Veterinaris, avui amb la Imma Sabates, infermera veterinària. Pràcticament l'hem tret del quiròfan avui. No, avui i cada dia, pràcticament. O sigui que us esperen al carrer Segrià número 11, i si no, truqueu abans, 973-266-388. Imma Sabater, gràcies. Que tinguis bon cap de setmana i bona entrada a la nova normalitat. Ens parlarem la setmana vinent, des de la nova normalitat, a veure si fem la mateixa cara i fem la mateixa veu,
Molt bé, sí, esperem que sí, eh?
Que no, a veure, que això és una cosa que no hem tastat mai, la nova normalitat. Cuida't, Imma.
Igualment, Ricard, gràcies.
Vinga, que fem una pausa i ara parlem de salut i nutrició, que ja saps que ve molt lligat amb el nutricionista, amb el Christian Didier. Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades, model coral, fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973-5251-09 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 20 anys d'experiència, volem acompanyar-te en la tornada a la normalitat. Estem a la teva disposició per atendre't amb el millor tracte exclusiu i personalitzat. Vine a Matís, trobaràs les millors firmes en talles de la 38 a la 52 i gaudiràs de magnífics descomptes en vestits, parques, jaquetes i molts articles seleccionats a les col·leccions primavera-estiu per acompanyar-nos de comunions i celebracions. Matís, príncep de Viana, 81 de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és moment de parlar de salut i de nutrició. Com sempre ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Christian, què tal? Buenos días.
Hola, bon dia, Ricard, com estàs?
Amb el Christian ja saps que parlem de salut i de nutrició, que això va lligadíssim, i ho anem demostrant programa rere programa. El Christian, que és nutricionista, el trobes a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, a Lleida. I, a més, busca'ls a la web disantanutrició.com i, si no, a les xarxes socials, que estan superactius, tant Disanta Nutrició com el Christian Didier. Oye, Christian, por cierto, que la semana pasada estuvimos hablando de las maneras buenas de cocción. Acabamos con la sorpresa de que el mejor o el menos peor de todos era el microondas, ¿no? Que a veces le tenemos como cierta aversión algunos. Yo, por ejemplo, no sé si influenciado por lo que se dijo hace muchos años y tal, no lo uso nunca, por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro, hay bastante, un mito bastante extendido,
sí,
relacionado,
sí,
con el cáncer y tal. Sí, sí, bastante
y lo que me sorprendió es que la olla a presión fuera el peor.
En los peores, sí, sí. También recordar que estamos hablando desde el punto de vista de la modificación de los nutrientes.
Correcto, correcto.
Que eso también tiene mucho que ver. Al final es como por lógica, entre más tratamiento de calor y presión sometas a un alimento, más lo modificas.
Claro.
Y entre menos tiempo, presión y calor lo sometas, menos lo modificas. Uh-huh. Entonces conserva más su estructura, ¿no? Digamos, como tal.
Para ir rápido, el peor era la olla a presión, el segundo peor las frituras, ¿no? Eran...
Sí, y luego también los asados al carbón, ¿no? Digamos.
Sí, las brasas y tal, y... Uh-huh. Y después, bueno, ya fuimos a llegar al microondas. Yo te quería preguntar, hoy vamos a hablar del hígado, ¿eh? Hoy vamos a hablar del hígado, de lo que es bueno y lo que es malo para el hígado, cómo cuidarlo y tal. Pero antes, te quería preguntar, porque hay una moda últimamente de lo de la cocina a baja temperatura, que exactamente no sé a qué parámetros se refiere, no sé a partir de qué temperatura es baja temperatura, y si eso es bueno, no importa, es malo, o
bueno,
¿cómo lo ves?
La cocción a baja temperatura, desde el punto de vista nutricional, modifica poco la estructura del alimento. Lo que pasa es que la cocina a baja temperatura, primero, desde el punto de vista casero y desde nuestras herramientas que tenemos en día a día, pues es como difícil, porque realmente hay poca temperatura, a veces 40, 50 grados, incluso 30 algunas veces.
Bueno, venden estas ollas ya eléctricas programables que ya están funcionando, pues no, claro, no sé cuántas horas, porque al hacerlo a baja temperatura, pues necesita mucho más tiempo.
Exacto, claro, exacto. Entonces, Bueno, y luego también es un método de cocción que a veces hace que introduzcas bastante aceite o bastante grasa, ¿vale? El típico, pues un confit o una especie de este estilo, pues necesita poca temperatura, mucho tiempo, y entonces añades bastante grasa y añades un poquito más de azúcar. Bueno, es un método de cocción que es bastante curioso desde el punto de vista de la alta cocina y todo el tema, pero desde el punto de vista de la practicidad no entra mucho en juego.
Por cierto, me había dejado entre medias, antes del microondas, la plancha.
La plancha, el vapor.
El
vapor es una de las que funciona bastante bien, no hace falta hervir tanto a las verduras y dejarlas tan pochaditas.
Sí, con
un toque de vapor es suficiente, ¿no? Una vaporera que se usan poco, las vaporeras.
Sí. Y tal.
Y luego, estos utensilios del Lecue, ¿no? Que tienen esta manera de silicona que nos ayuda a cocinar al horno, son súper prácticas para que hagas cosas bien poco tiempo, súper saludable con cocinar el Lecue, ¿no?
Muy bien. En fin, anem a cambiar de tema. Hoy vamos a hablar del hígado.
Es un señor órgano, Ricardo. Ya lo has dicho bien.
Es un órgano de los grandes que está ahí, que la verdad es que aguanta mucho, porque a veces, y depende de la persona, se maltrata bastante y durante mucho tiempo aguanta mucho, pero no por eso lo tenemos que maltratar, ¿eh?
Claro. Y además te voy a dar un dato, Ricard, que no solemos pensar en ello, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Qué gasta más energía? ¿Tus músculos de todo el cuerpo, de los brazos, de las piernas, de todo tu cuerpo? ¿O el hígado, que es un órgano que mide, pues no sé, unos 8 centímetros o unos 10? Es un órgano que, en comparación con todo el músculo corporal que tienes, es mucho más pequeño.
Hombre, tal como me lo estás poniendo, ya sé que me voy a equivocar, porque lo normal es decir todos los músculos.
Todos los músculos, ¿no? Pues no,
pues
el
no.
Hígado es uno de los... Estás equivocado.
No, es que yo no me puedo jugar nada contigo, ¿eh?
Exacto. El hígado junto al cerebro son dos órganos muy pequeños en comparación con la masa muscular total. Y son órganos que ocupan casi el 60 o 70% de tu gasto calórico al día.
Imagínate.
Entonces, si una persona muchas veces piensa, ay, las calorías, ay, cuánto como, ay, no sé qué, cuida tu hígado, porque es un órgano que gasta mucha energía.
Utiliza
bastante energía de la que utilizas. El órgano es un señor, y el hígado es un señor órgano, y hay que cuidarlo el que más. Junto a los riñones, es uno de los órganos depurativos por excelencia de nuestro cuerpo. Limpian todas nuestras sustancias que nos alimentamos y que están en el cuerpo.
O sea, aquello que nos venden de los zumos antidetox y todas estas historias, tú cuida el hígado, que es el que hace esta función.
Totalmente, ¿vale? Porque a veces te tomas un zumo verde para depurar y luego te estás tomando cada día, pues, tus copitas de vino y de cerveza, o tus carajillos, que estos días me he dado cuenta que la gente toma más carajillos de lo que pensaba, Erika. No sé si tú tienes esta percepción, pero en lo que es carajillo y chupito, el limonchelo no sé por qué va que vuela.
No, la verdad es que siempre te lo ofrecen al final de las comidas, hay un chupito y tal. Yo nunca he tomado, porque la verdad no me gusta.
Y hay una cosa que es verdad. Curiosa, porque el limonchelo es digestivo, pero la fruta engorda después de comer, ¿no?
Es curioso esas
cosas que relacionamos. Siempre nos damos del tema. Total, que el hígado es uno de los órganos importantes. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarlo? Sobre todo, lo más importante, beber agua. Uh-huh. 2 litros de agua al día. Es un tópico, pero es así.
Eso para el hígado, no para los riñones.
No para los riñones, para el hígado. Pensar que hay una circulación que llamamos en medicina enteropática. Significa que el hígado con el intestino está conectado por medio de un órgano, que es la vesícula biliar. Entonces, yo conecto el intestino con el hígado, con la vesícula biliar, y es un círculo constante donde yo absorbo por el intestino, va el hígado lo transforma y lo elimina otra vez por la vesícula biliar al intestino.
Ajá.
Esta circulación es una circulación que necesita agua, fluido, para que transcurra todo, digamos, ¿no? Es muy importante. Además, también el agua hace que, digamos, se diluyan todas estas sales biliares que tenemos en la vesícula biliar, y entonces hace que hagamos menos piedras, digamos, ¿no? Que está muy relacionada con el hígado. Entonces, el agua principalmente. Muchísimos antioxidantes. Vitaminas relacionadas que están sobre todo en aquellas verduras o hortalizas más amargas, ¿no? Todo lo que son rábanos, brócolis, pepinos o, por ejemplo, esquerolas o endivias, ¿no? Todas, o raban, perdón, nabos, todas estas verduras que a veces no utilizamos de cajón, alcachofa, ¿no?
Sí.
Estas verduras tienen, son muy ricas en unos minerales y unos antioxidantes que son hepatoprotectores, llamamos, ¿no? Que protegen el hígado, ¿no? Entonces, muy importante. También es muy importante las proteínas. El exceso de proteínas fuerza demasiado el metabolismo del hígado, ¿no? Entonces, ahora necesitamos que las personas que nos oyen cuenten cuántas veces a la semana toman carne de ternera o carne blanca, carne roja o carne blanca, en total. Si esta suma de veces, es decir, una a la comida, una a la cena, una comida a la cena, te suma más de 4, ya no estás cuidando tu hígado.
¿A la semana?
¿Me he explicado?
¿A la semana?
A la semana, sí, a la semana, o sea, a la semana, perdón.
Si tú tomas más de 4 veces carne a la semana, carne, ya digo, todo, es igual, o sea, blanca, roja...
Ya no estás protegiendo tu hígado.
Pues yo, ¿vale?, ya me atrevería a decir que el 70 o el 80% de la población en este país lo supera eso, ¿eh?
Pues es posible, ¿vale? Porque el consumo de carne es muy alto, ¿no? Entonces.
Pero ¿y aquí le tienes que sumar también los huevos, por ejemplo, o no?
No, porque la carne... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las proteínas, que esto tenemos que hablar otro día, que hemos hablado poco, tienen su unidad principal de las proteínas, es una sustancia que se llama aminoácido.
Uh-huh.
Los aminoácidos hay de muchos tipos, muy diferentes. Entonces, los aminoácidos o la estructura básica de la proteína que hay en las carnes de ternera o en las carnes blancas es algo diferente a los que hay en los huevos, en los pescados, o incluso en las proteínas vegetales. Por ejemplo, el tipo de aminoácido que hay en una proteína de soja, en la legumbre, es un tanto diferente, no es tan especial. Es un aminoácido que... Hay aminoácidos que el hígado tiene que trabajar un poquito más para metabolizarlos, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?
Sí.
La frase siempre queda bien. Entonces, la procedencia de la proteína es diferente, ¿vale? Y es muy importante también.
Vale.
Luego, ¿qué hay que evitar? Y acabamos.
Venga.
Cosas básicas de cajón que lo sabemos. Exceso de café, ¿vale? El café, cuando digo exceso de café, es más de 1 o 2 cafés al día como máximo.
Vale.
¿Vale? Hoy he visto un paciente que me ha dicho que se toma 10 cafés al día.
Bueno, pero es que sí, es verdad. Hay gente que hace como competición. Oye, ¿tú cuántos te has comido? Yo 3. Ah, pues yo 4. sí, es verdad.
Total, sí. Entonces ya podemos contar las veces que tomamos carne, las veces que tomamos café. Y luego el alcohol, desde luego, es el que siempre se explica, porque es es la sustancia que más afecta al hígado, el menos hepatoprotector y el más insano para el hígado, el alcohol. Y entonces el aumento de grasa alrededor del hígado, ¿vale?
Ah.
Ahora tenemos una patología bastante relativamente nueva que aparece, que es hígado graso.
Sí.
Y lo peor, Ricard, que nos estamos encontrando con personas que dicen, ah, bueno, sí, me han dicho que tengo hígado graso. Y se está normalizando el tener un hígado graso.
Uh-huh.
Y el hígado graso quiere decir que tu hígado se está llenando de grasa, ¿vale? Y eso significa que está padeciendo por trabajar, se están muriendo las células, están siendo reemplazadas por grasa. Y es muy peligroso. ¿Vale?
¿El hígado graso es reversible?
Sí, totalmente.
Ah.
Entonces, el hígado graso siempre, casi el 90% de las veces está relacionado con el sobrepeso o la obesidad.
Uh-huh.
Si queremos reducir la grasa del hígado, tenemos que reducir la grasa que hemos acumulado a nivel abdominal.
Que por cierto, es la que más cuesta.
Es la que más cuesta porque no hacemos las cosas como corresponde muchas veces.
Ya.
Pero realmente no cuesta, Ricardo, simplemente que hay que poner en marcha pues todos esos procesos, ¿no?
Bueno, pues hemos explicado cosas del hígado, ¿eh? Teniu un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, per si ens ha quedat alguna cosa al tinter o vols saber alguna cosa més del fetge, per exemple, 664-526-180, envia'ns un missatge i dius, escolta, parleu dels ronyons, per exemple, o parleu del fetge. És l'òrgan que més gaste, curiosament. Jo ja he perdut l'aposta, però, esto ya lo sabéis, ¿eh? No te acostarás sin saber una cosa más. Yo no lo sabía esto, de que tenía tanto gasto. Pero bueno, tiene su lógica cuidarlo para esto, justamente. Bueno, para tener buena salud, evidentemente, y después pues también para que incremente nuestro gasto. Ens ho ha explicat un senyor que es diu Christian Didier, que a part de nutricionista és investigador, per tant, vull dir, està a la darrera de totes les investigacions, perquè ja sabeu que les coses van canviant perquè es van descobrint noves coses, eh? I per tant, nosaltres tenim la sort de comptar amb el Cristian Didier aquí cada dijous. Cristian, com sempre, un plaer, un abrazo.
Gracias, Ricardo, un abrazo.
I ara anem directes cap a les senyals horàries. Arribem a la una, després les escapades de COPE. Recorda que ja et pots moure per tot Catalunya. Amb el David Velasco parlarem de moltes propostes de cara al teu temps de lleure.